ja tenim aquí a l'estudi amb nosaltres, Aurora Carbonell, molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguda. En la darrera entrevista, que va ser la primera presencial, després d'aquella etapa de confinament, no?, i de vida virtual a través de les pantalles, que va ser el 23 de juny, dos dies després es va formalitzar l'entrada al govern d'aquestes dues formacions, Partit de Socialistes i el Margalló, que han permès aquesta majoria absoluta al plenari, amb 12 dels 21 regidors, la integració al cartipàs d'aquests 4 regidors, 3 del Partit dels Socialistes i un del Margalló. I si li sembla, comencem per un primer anàlisi, una primera valoració de com està funcionant aquest nou equip de govern. Divendres hi haurà ple i per tant entenc que veurem més concreció, no?, d'aquesta tasca, però no sé si d'entrada contenta, satisfeta, està funcionant bé, això rutlla?
Sí, molt contenta, la veritat, perquè en moments com aquests, que són força estranys i difícils, doncs tenir una majoria és molt més tranquil i entenem que és un bé pel poble, no?, per poder anar funcionant. I l'entrada tant del Partit Socialista com del Margalló, evidentment també en circumstàncies molt estranyes, perquè també alguns fins i tot doncs potser no coneixien amb alguns treballadors de la casa, només els coneixien virtualment, i per tant això encara ha fet algunes dificultats, però a banda d'això, molt bé, la veritat, hi hem fet bastantes reunions, s'han integrat molt ràpidament, és evident que hi ha una regidora, l'Elisabet Pérez, que porta Salut Pública, i bum, li ha caigut de sobre doncs moltíssima feina, però de seguida s'ha posat al 300%, que és el que demanàvem, i la veritat que molt bé, que s'aniran integrant a poc, ja dic, algun per força ha tingut que posar-se més, però molt bé.
Veurem resultats ja d'aquest govern en aquest plenari, és a dir, temes a aprovació, que d'alguna manera, pel fet que siguin majoria, doncs podran tirar endavant gràcies a aquesta suma d'aquests regidors?
Home, en aquest plenari portem modificacions de crèdit, que són molt importants, sobretot pel tema Covid, i també portem alguna modificació urbanística, que també és molt important per resoldre temes antics que estaven pendents i que evidentment que es necessiten majories absolutes per tirar-ho endavant, i això doncs sí que es notarà.
Dona certa tranquil·litat o calma a l'hora de treballar, el fet de ser majoria?
Sí, clar, en principi sí, tot i així, evidentment, no? Nosaltres ara fem les reunions de govern dilluns, ahir vam tenir reunió de govern i ho parlem tot i ho discutim tot, però clar, arribar al ple amb un consens entre nosaltres amb tranquil·litat, doncs et fa treballar molt millor, perquè doncs és això, ja saps que ho tens aprovat i que són temes molt importants per Sitges.
La qüestió del romanent continua sent el gran hàndicap, o un dels grans hàndicaps, potser segurament de tots els ajuntaments, no? Però no sé si també de l'Ajuntament de Sitges.
Sí, és un dels grans hàndicaps, i també amb el temor, no?, de que s'ha anat dient que si potser l'estat espanyol el voldrà agafar, o aquella cosa tan estranya que van dir, que finalment sembla que no, perquè clar, tothom, tots els alcaldes i alcaldesses ens hem posat en peu de guerra, no?, que van dir que l'agafarien i el tornarien en 10 anys, en fi.
Exacte, era una proposta de la ministra Montero, no?, sí. Que venia a dir és que proposava als ajuntaments gastar part d'aquests diners fent primer una cessió a l'Estat i se'ls tornaria un percentatge que podrien gastar i la resta es tornaria al llarg de 10 anys.
Nosaltres sempre ho hem dit, el romanent es té gràcies als sacrificis de la població, bàsicament. Vull dir, aquí durant molts anys va haver-hi, no?, moltes retallades i moltes restriccions, i per això es van fer aquest calaix, però va ser per sacrifici de la població, bàsicament. Doncs aquest sacrifici que ha fet la població ara l'hem de poder també gastar amb la població, i més ara, que el necessitem més que mai, no? No fa molt es va fer al Parlament precisament una comissió de la reconstrucció econòmica i social pel Covid, on estaven precisament l'Associació de Municipis i la Federació de Municipis, on precisament van reclamar això, van dir: nosaltres necessitem els diners, els municipis som els que estem a la primera cara que té el ciutadà, i el que ens demanen és poder utilitzar tots els romanents possibles, perquè ara necessitem aquests diners. Ja vam fer el nostre esforç en el seu moment i ara que els necessitem els hem de disposar.
Hi ha confiança que es puguin disposar d'ells aviat?
Jo esperem que sí. Jo crec que depèn també molt de tot el que s'està tractant ara a Europa, Si finalment l'estat espanyol aconsegueix diners d'Europa, aleshores les coses seran diferents.
Avui sembla que hi ha, bueno, hi ha un acord, sí. No? Que no és el que veritablement es volia als països del sud d'Europa, però si més no s'ha arribat a un acord i per tant hi haurà diners
Molt important aquest pas, perquè entenc que l'estat espanyol el govern espanyol no es movia massa en aquest sentit, esperant a veure què podia treure, diguem, d'Europa.
Retornem d'alguna manera a l'acord d'aquest nou govern. Dies abans de l'acord va haver un petit escull, no?, amb una de les formacions del govern, en aquest cas Guanyem Sitges, en el que va demanar, doncs, el compromís i la integració d'aquests regidors, sempre, doncs, això, que hi hagués compromís amb tres punts principalment. Un d'ells era el tema del Top Manta i no focalitzar la gestió del Top Manta en una qüestió policial. I justament fa uns dies hem vist a les xarxes socials que, doncs, Guanyem d'alguna manera, doncs, denunciava una actuació policial contra el Top Manta, que ahir hem de dir que aquí el cap de la policia, Rafa Pino, va dir que era una actuació policial de les que es fan habitualment. L'alcaldessa sabia, tenia constància d'aquesta actuació?
Sí, evidentment. I tal com diu l'inspector, són actuacions que es fan. Quan nosaltres diguem que el Top Manta, les dues vessants que sempre diem que nosaltres treballem, que és la social i la policial, i no hi ha una altra. Fins que no canvin les lleis d'estrangeria, fins que no es puguin regularitzar aquestes persones, no podrem fer més enllà del que fem. Per tant, nosaltres sempre diem, som persones, per tant, socialment, som persones vulnerables, perquè arrel d'aquesta política d'estrangeria, doncs, no existeixen i per tant són gent vulnerable perquè no existeix, però per una altra banda nosaltres no podem permetre que hi hagi una ocupació de l'espai públic il·legal, i això ho tenim claríssim, i per això també hi ha una actuació policial. Hi ha una actuació social per ajudar aquestes persones, però ha d'haver-hi una actuació policial perquè s'està fent una il·legalitat, i això ho tenim claríssim. I aquesta actuació de l'estació és a l'igual que l'actuació que fem cada dia, que hi ha policia tant al passeig com a la platja Sant Sebastià, i els resultats són els que són. Jo ja ho sé, que hi ha molta gent que et diu, home, però és que a l'altra banda sí que estan... No podem tenir un policia 24 hores, i hi ha gent que m'ho diuen, diu, no ho entenc, per què no pot haver-hi la policia tot el rato? Doncs perquè també necessitem la policia per fer controls d'alcohol o de drogues als que condueixen, perquè necessitem policia quan hi ha baralles, perquè necessitem policies quan hi ha robatoris als cotxes. Clar, la policia dona pel que dona, i hi haurà gent que potser voldrà que estigui tot el dia amb el Top Manta, i hi haurà gent que et dirà, pues jo vull que estigui tot el dia a les botigues, que no veig mai cap policia. La policia ha de fer la seva feina, i penso que la fa prou bé, i ha d'estar tot arreu.
Entenc que els regidors de Guanyem Sitges no sabien d'aquesta actuació policial, la desconeixien?
No, sí que la coneixien, perquè no sabíem el dia, perquè evidentment aquestes actuacions policials, el que sí, no et diu tal dia, tal hora ho farem, perquè és normal, però sí que nosaltres som coneixedors de que les actuacions conjuntament amb Mossos a l'estació es faran, i es fan i es faran, perquè és una manera més a banda de l'actuació normal que es fa de presència al passeig. Per tant, això sí que es té coneixement.
Es faran i es faran, malgrat pugui dir els socis de govern de Guanyem, Ho dic pel que van posar.
No,
jo
penso que Guanyem, el que ells pregunten és exactament què es va fer allà. És a dir, l'actuació que són lliures de preguntar, escolta'm, els hi han requisat el material, sembla ser que amb alguns potser els hi van requisar els dinars, mm-hmm. És això, el que ells són conscients que es fan aquestes actuacions. Ara, com es fan aquestes actuacions, són ells el que preguntaven, entenc que va en aquest sentit, i ja està, i la policia li dirà, escolta'm, li explica com funciona, tant policia local com Mossos. Quan fan aquestes actuacions et diuen, mira, posem dos furgones aquí, un allà, fem aquestes actuacions, i és el que marca el protocol, diguem, d'actuació de la policia.
El tema del Top Manta, òbviament, ja era un problema que existia a Sitges. El tema de la Covid, de la pandèmia, d'alguna manera, hi ha afegit un problema més, que és el tema de com garantir, entenc, la seguretat, no?, i la salubritat en aquest conjunt col·lectiu de gent. Hem conegut també aquesta setmana que des de Ciutadans han enviat una carta a Salut Pública, doncs, d'alguna manera, doncs, demanant, no?, que s'instés a l'Ajuntament a garantir aquesta seguretat en aquest col·lectiu. Què està fent l'Ajuntament, o què vol fer l'Ajuntament, o què planteja l'equip de govern en aquest cas per garantir això, que més enllà de que la venda il·legal no s'ha de fer i que ja teniu, doncs, tenen les mesures corresponents, si hi ha alguna mesura concreta respecte o referent al tema de la Covid?
El tema de la mascareta, diguem, de l'obligatorietat de portar mascareta, la policia ho fa a tot arreu, diguem. Els hi diu com a ciutadans, els hi diu als top manta, evidentment, com qualsevol persona que li va al carrer, els hi diu quan hi ha aglomeracions d'oci nocturn, els hi diu quan hi ha aglomeracions en algun restaurant o en algun lloc o en algun carrer concret, com a tothom. Amb el tema de top manta, nosaltres hem posat unes persones, bé, de fet tenim molta informació al carrer, sobretot pel Covid. Vam començar amb 30 informadors a les platges, sí, que també és un altre punt on també hem d'anar dient sí, posa la mascareta, distàncies. Tenim 30 informadors de platges, tenim dues persones que són precisament pels Top Manta, també per informar d'aquestes
coses. Aquests dos mediadors, no?
Mediadors socials, però ara també tindrem quatre persones que són del Departament de Joventut, que estaran per col·lectius de joventut, que també sabem que són, moltes vegades van sense mascareta o es posen els espigons o en algunes zones, en alguns parts. També hem contractat quatre persones només per aquest tema, i a més també tenim unes persones pels punts liles, que tot i que no hi ha festes majors, seguim amb les campanyes per denunciar qualsevol agressió sexual o qualsevol consulta o qualsevol pregunta que es pugui fer en un punt lila. Per tant, tenim gairebé 40 persones al carrer per diversos aspectes o per diversos
col·lectius,
sobretot pel tema Covid, per anar informant. Ara estem en aquesta situació, doncs dins del teu col·lectiu, doncs diferents actors, no? És el que dius tu, educadors socials o gent més de l'àmbit social per Stop Manta, gent més de joventut per la gent jove, els informadors de platja, que és un altre perfil, però...
Entenc que la tasca no traspassa mai la d'informar.
Exacte, sí. Després, evidentment, hi ha la policia que ha de sancionar i sanciona, i de fet ja ha sancionat, però per això molts col·lectius d'aquests se'ls avisa, se'ls diu, escolta'm, hi ha una normativa, hi ha una multa de 100 euros, si passa la policia i va sense mascareta et multaran, hi ha un virus, està passant això, sigui responsable, i en aquest sentit sí que s'està fent molta feina de carrer.
Aquests dos mediadors que d'alguna manera han de servir de mitjancers, no? Si no vaig entendre jo malament com va venir aquí la regidora Júlia Vigó, entre el col·lectiu de gent de Top Manta i d'alguna manera l'administració, no? Que amb l'objectiu final de treure'ls del carrer de la venda ambulant, entenc que un objectiu difícil. Se hi sumen ara, deies, quatre persones més per informar el col·lectiu jovent. Entenc que perquè d'alguna manera s'ha decidit que la gestió dels joves ha de ser diferenciada de la de la resta de població pel que fa a la Covid, perquè per això que estem veient que els joves potser són els que s'estan saltant més aquestes normes de seguretat.
Bé, els joves estan passant per un procés, com tothom, però també els ha tocat passar una època, no?, molt difícil, pobres, no?, perquè penses, bueno, quan ets jove, l'estiu, que tens ganes de sortir, de passar-t'ho bé amb els amics i tot, i que hagis estat 3 mesos a casa, tancat, ha estat molt difícil, i ara aquest desconfinament per ells és com, he obert la porta i sortir volant, i ara els hi costa molt, i per això des de joventut s'ha entès que potser es necessita un reforç, no?, de parlar amb ells, de sobretot això, que siguin responsables, que pensin que potser ells no tenen símptomes però potser tenen el virus i poden contagiar a gent gran que potser que llavors sí que és molt perillós, i que agafin aquesta consciència. Pensa que també, doncs, això, s'han anul·lat molts concerts, s'ha anul·lat molta festa, és un col·lectiu que ho està passant, que també està patint molt i que també hem d'estar sobre d'ells, perquè han acabat el curs com l'han acabat, que, no, virtualment, i no se sap ni com, una incertesa brutal de com començaran el curs següent, estan en una època de la vida que també que t'enganxi el Covid pel mig, doncs també és molt mala sort, pobres, no? I per tant, jo crec que és un col·lectiu que també, i a més que ho veus, no?, pel carrer, que hi ha molts joves que van sense la mascareta, o no se la posen, o la porten al braç, o... S'ha d'insistir en aquesta gent.
Amb aquesta tasca d'informació. No marxem de les platges, que d'alguna manera és un punt clau, no?, en tota aquesta gestió del Covid. Finalment no hi haurà draga?
No. Nosaltres des del principi vam dir que no hi hauria draga, però és cert que va haver un moment que entre el Glòria i el Covid, el Glòria perquè no ens va destrossar molt les platges, i el Covid perquè no va permetre que es pogués treballar a les platges abans d'arribar a la temporada, va haver un moment que evidentment si ens vam plantejar, ostres, doncs potser sí que haurà de venir la draga, perquè d'una manera extraordinària han passat dos successos molt, molt forts, diguem, i potser sí que haurà de venir la draga, i el nostre compromís va ser que vingués abans de Sant Joan. per temes burocràtics i per temes de papers, que jo ja ho sé, sóc plenament conscient, perquè quan vaig ser regidora de platges jo sé el que costa portar una draga, costa com a procediments, és molt costós, no va arribar a temps. I ara, quan ens van donar finalment l'autorització, van dir que teníem l'autorització i que seria que la podríem portar a finals de juliol. Llavors vam dir no, jo ara, la veritat, en plena temporada ja turística, perquè estic aquí a l'agost buidant sorra, no. Què ha fet el Departament de Platges? Que penso que ho ha fet molt bé, quan vam dir, bueno, doncs no, finalment la draga no ve, anem a recuperar la sorra que està a la vora de la mar o en altres zones de la mateixa platja, i la mateixa sorra de la mateixa platja s'ha treballat i en molts llocs s'ha recuperat moltíssims metres de sorra.
Amb aquestes tractores, diguem, de forma terrestre.
Sí, exacte, de forma terrestre s'ha recuperat. De fet, van venir no fa molts els de la Generalitat, que passen bastant contínuament per inspeccionar, i amb un treballador li van dir ah, finalment ha vingut la draga. Diu, no ha vingut, ha estat treball només amb els tractors, amb maquinària i recuperant la mateixa sorra de la mateixa platja, que pensem que és una manera més natural, és la mateixa sorra, per tant no és un atac allò al medi, i s'ha pogut recuperar molta platja.
Per tant, finalment el 2020 no hi haurà draga, tampoc no hi haurà el 2021 ni els anys que venen?
No, nosaltres el nostre compromís és que no vingui la draga, perquè entenem que la draga, a part, ha de ser per un fet molt extraordinari, en el sentit de, jo ho veig, en pobles del Maresme o així, quan s'està caient la via del tren, quan s'està caient un edifici, evidentment que ha de venir una draga i posar sorra, perquè si no... El que està passant a Sitges ja no és extraordinari, era ordinari, portàvem no sé quants anys venint cada any. Ja ha passat de ser extraordinari a ser ordinari, a ser, bueno, no hi ha sorra, la portem. No, això ja no és natural ni és normal. El que hem de treballar, i de fet ja s'està treballant des de la Regidoria d'Espais Naturals, ja s'ha encarregat un estudi que el que busca és no perdre sorra. No portar sorra ni recuperar-la, perquè això, evidentment, hauríem potser de treure el passeig o treure els ports, ja no ho sé el que hauríem de fer. Per tant, toquem de peus a terra, què està passant, que s'està perdent sorra, doncs què hem de fer? No perdre sorra, no perdre sorra és l'objectiu. I de fet, amb el doctor Canals, vull dir, hi ha un estudi de la universitat que ja s'ha encarregat i que estudiarà això precisament. I és amb el que nosaltres contem que ha de ser. El que no pot ser és que la draga, que era una cosa molt extraordinària, es torni una cosa ordinària, que com no tenim sorra, doncs cada any la portarem d'aquesta manera. Home, no, perquè no és sostenible. Una cosa és una urgència i una altra és portar-la cada any ja com una de manera normal.
Era una de les peticions sempre constant els darrers anys des de l'Associació de Platges. No sé quina és la resposta que els han donat, o si tenen converses amb ells, entenc que sí, davant d'aquesta contundència de que finalment ja no hi ha més draga a Sitges, fora d'algun cas excepcional que pugui venir, entenc.
Exacte. No, amb l'Associació de Platges hem parlat molt i ells són conscients. També coincideix que s'acaben les concessions. Per tant, ara és un bon moment per replantejar la platja de Sitges. Què passa? Si n'hi ha platges que no tenen mai sorra o tenen molts problemes, doncs potser no s'haurà de posar cap guingueta, perquè també no té cap sentit que posem una guingueta en una platja que no hi ha sorra i llavors tinguem que portar sorra per posar aquesta guingueta. Vull dir, no ens hem tornat bojos, no? Ara, hi ha altres platges, hi ha moltes altres platges que tenen molta sorra. Per tant, a mi a vegades el que no m'agrada és que es digui, no, és que Sitges no hi ha sorra. No, no és veritat. No hi ha sorra en algunes platges concretes, i està estudiat per què no hi ha sorra en aquestes platges i què passa, però n'hi ha d'altres que hi ha molta sorra, no hi ha problema. Doncs fem una distribució lògica i sostenible de l'espai natural que és la platja, i ara és l'oportunitat, perquè ara s'acaba una concessió, doncs anem a fer-ne una nova, i si en lloc d'haver-hi 33 concessionaris com hi ha ara, entre guinguetes, hamaques, hi ha molts,
sí.
La veritat, han anat creixent molt.
Els patins, els
exacte.
Esports, sí.
Doncs si en lloc de 33 n'han d'haver-hi menys, doncs n'hi haurà menys.
És a dir, perillen algunes de les concessions?
Sí, evidentment, però és que s'acaben les concessions, s'ha de fer un contracte nou, vull dir, tothom igualment se l'acabava, diguem. Vull dir que en aquest sentit l'Associació de Platges ja era coneixedora, de fet. L'únic que és veritat que estem treballant és de prorrogar l'any que ve, tot s'ha de dir, perquè s'acabava aquest any. Però com aquest any ha estat un any tan dur i tan difícil, i tampoc ens dona temps a fer una licitació nova, perquè és això, és una licitació molt complexa, el que sí han demanat i estem treballant és de prorrogar un any més. Però això s'acabarà. Vull dir, no s'acabarà aquest any, però s'acabarà l'any que ve. Vull dir, i llavors serà un moment de fer un estudi seriós de què volem a les nostres platges, fins i tot doncs, ho podem fer participatiu amb tot el poble de Sitges, dir, escolta'm, què volem de les nostres platges? Potser en volem unes més naturals, unes més urbanes, unes que hi hagi guinguetes i moltes hamaques, una altra potser que no hi hagi res, perquè si cada any tenim problemes de sorra, doncs potser s'ha de deixar alguna platja lliure que no hi hagi res, tampoc no passarà res. Jo crec que és un moment de canvi en les platges i ara és el moment.
Per tant, un any de pròrroga i entenc que el 2022 és quan hi haurà aquest canvi a les platges de Sitges, on...
Que a més, coincideix amb un canvi de llei. S'està fent una llei del litoral catalana que segurament donarà més competències als ajuntaments i per tant és un bon moment també perquè per això, per replantejar-nos tots i més autonomia de l'ajuntament. També és important que nosaltres tinguem més autonomia i no tinguem que estar pendents sempre de costes del Ministeri, de la Generalitat, de tants intermediaris que hi ha.
No marxem lluny de les platges perquè hi ha alguna de les platges que ofereix doncs, aquí, activitat nocturna. Anem a parlar de l'oci nocturn, que és l'altre focus, no? On està ara l'altre focus de la Covid. Recentment hem sabut d'aquestes noves mesures al carrer 2 de maig, que a més han coincidit amb uns vídeos, amb unes baralles de gent jove, on el propi carrer doncs, ja va fer un comunicat dient que aquest no és l'ambient que hi ha als seus bars, vull dir que no és la seva clientela. Com es planteja el govern gestionar aquest oci nocturn, que sens dubte també està patint moltíssim doncs, aquesta pandèmia, s'ha vist molt afectat el negoci, diguéssim, però que d'altra banda s'està veient força incompatible amb aquestes mesures de seguretat.
Sí, de fet ens preocupa molt l'oci nocturn perquè ja és un col·lectiu que en els darrers anys ja ha tingut molts problemes i tots sabem com ha canviat l'oci nocturn en general, no? Però clar, només els hi faltava el Covid per acabar-los de donar un cop molt fort. Ho hem treballat molt i la veritat que l'associació d'oci nocturn ho està fent superbé perquè a més s'han preocupat moltíssim, ens hem reunit moltes vegades, jo he anat moltes vegades a mirar què podíem fer, a més ho hem parlat entre tots, aquesta idea de les tanques o de... Al final
l'associació
són cintes,
dels bars musicals
sí,
al carrer del Pecat.
Sí, l'associació del bar musicals han fet pinya, ells mateixos ho deien, feia molts anys que no feien pinya perquè estaven com molt disgregats i en canvi ara han fet pinya i entre tots, la veritat que s'han portat molt bé en aquest sentit, no? De que han dit anem a fer, la primera nit van provar tanques, la policia va dir jo les tanques no les veig, anem a posar cintes, entre ells ho han recollit, ho han guardat, ho han anat a buscar, vull dir, han fet una pinya conjunta també amb l'Ajuntament i això penso que ha funcionat molt bé. I quin és l'objectiu? L'objectiu era no tancar, la veritat, perquè el que ha passat a molts altres llocs, i potser el que és més fàcil és dir, mira, tanquem i s'ha acabat. I hi ha gent que diu, home, doncs, clar, potser per responsabilitat tanquem, però també és responsabilitat deixar sense feina a un munt de gent. Per tant, l'objectiu que hem dit nosaltres, anem a fer el màxim possible perquè estigui obert amb totes les mesures sanitàries i amb tota la responsabilitat possible. Què és el que vam veure? Que el que feia més mal era que la gent estigués de peu. De peu perquè això ocasionava aglomeracions sense mascareta, de peu per allà al carrer. Llavors el que hem intentat fer és més terrassa, més que la gent estigui assentada, que vulguis que no, que si estan asseguts la gent està més controlada i llavors només pots passar de llarg, diguem, ja no et pots parar. I penso que amb aquestes fórmules han anat funcionant bé. Tot el tema de problemàtiques, de baralles que hi ha hagut en el carrer s'ha de separar absolutament perquè és veritat, no té res a veure amb la nit ni amb els carrers, ni el Joan Tarrida, ni Plaça Indústria, ni Primer de Maig, no té res a veure, és un problema, és veritat, de gent jove, de baralles que malauradament ara potser es veuen més, però jo que sóc veïna del barri, tota la vida hi ha hagut baralles, no sé com dir-ho, El que passa és que és veritat que ara doncs, amb un mòbil en seguida salten, aquest mateix dia estava policia local i Mossos, i molta gent va dir, és que la policia no venia, sí que va anar. Jo vaig presenciar una baralla un altre dia, perquè jo mateixa vaig trucar a la policia, i quan va arribar la policia, a més els van aplaudir tot, vull dir, perquè van... Clar, és el que deia abans el Tom Manta, la policia ha d'estar tot arreu. Ha d'estar Garraf, ha d'estar Botigues, ha d'estar el Terramar, ha d'estar el no sé què, doncs quan truquen perquè hi ha una baralla, evidentment que han
falten,
de trigar.
Falten policies, doncs?
A veure, pels números, per la població que som, no. Tenim una ràtio correcta de policies, és cert. Ara, clar, som una ciutat de 30.000 habitants i els caps de setmana no hi ha 30.000 habitants. Tots sabem que hi ha molta més gent. Llavors és quan hi ha molta... Clar que hi ha problemes. I després tota la tasca assistencial que fa la policia. És a dir, quan hi ha un avi que s'ha perdut, una iaia que s'ha caigut del llit, tot això també ho fa la policia. Per tant, quan la gent... A mi el que em sorprèn és que a vegades hi ha una baralla I hi ha gent que el primer que fa és agafar el mòbil i gravar-ho i penjar-ho en lloc de trucar a la policia, que potser allà hi haurà un ferit o hi haurà algú greu.
En això va incidir ahir justament el cap de la policia, Rafa Pino.
És que és veritat, primer truca a la policia, després grava-ho i penja-ho i explica on te vulguis, però primer truca a la policia, per favor, perquè...
El 112, home, o si no, si més no, el 112, no, que és el telèfon més fàcil. Però aleshores, si tenim la policia, que la ràtio de policia que ens pertoca per habitants, però sabem que la població es multiplica els caps de setmana i a l'estiu encara més, quina és la solució? Aleshores.
Home, nosaltres el que et deia, en aquest cas hem posat, per exemple, els informadors de platja, però a més hem agafat policia privada, també tenim, vull dir, nosaltres ja tenim un reforç. Els Mossos han vingut 30 Mossos més, és cert que la comissaria de Mossos d'aquí és per Olivella, Ribes i Sitges, no són tots per nosaltres, però ells també han fet un reforç, vull dir, ja fan puntualment reforços. Ja està, i amb el tema dels joves i la baralla, l'altre dia ho parlava precisament parlava justament amb la Carme Gasulla, que ella és professora, i ho deia, és veritat, els joves, hi ha molts problemes amb els joves, però va molt més enllà de la nit, i són problemes molt més de fons i un problema a vegades social, i el confinament ha fet, i el desconfinament ha fet que sortís tot això encara més a la vista, però vull dir, són problemes que s'han de resoldre molt més d'arrel, segurament, entre els pares, els educadors, entre tot.
És a dir, el resultat no seria que amb més policia se solucionaria el tema?
No, jo penso que no en absolut, perquè la policia està doncs, per quan ha d'estar i per actuar com ha d'actuar, evidentment, no? Hi ha una situació de perill, hi ha una situació de delicte, hi ha un robatori, per això ha d'estar la policia. Ara, per depèn de què, que els nois joves tinguin una actuació concreta o socialment es comportin d'una manera, aquí va molt més enllà de la policia, la feina que tenim com a societat.
L'oci nocturn a Sitges no està tocat de mort?
Jo penso que no per això, perquè s'està, almenys estan fent tot el màxim possible per no tancar i per no caure. I de fet a mi hi ha altres poblacions, i ells també ho diuen, que els han felicitat, que els han dit molt bé, perquè almenys esteu buscant tot el possible per no tancar, però per complir totes les mesures i per garantir que els vostres clients estiguin segurs, i jo penso que això és bo perquè fins i tot això els farà més pinya entre ells.
De fet, la realitat és que Sitges ha tingut un oci nocturn molt potent en anys anteriors, la cosa havia anat de baixada, aquest govern aposta per l'oci nocturn, és a dir, confia i creu en que l'oci nocturn pot ser també doncs, una part més d'aquest atractiu que té Sitges?
Sí, totalment, el que passa és que és cert que l'oci nocturn, com moltes altres activitats, s'ha d'adaptar també, no podem pretendre que l'oci nocturn d'ara ha de ser el mateix dels anys 80, no, perquè ha canviat moltes coses, i llavors el tema de les queixes, dels sorolls, de les aglomeracions, dels horaris, s'han d'adaptar. Hi ha també molt oci nocturn a l'aire lliure, les guinguetes de les platges, per exemple, nosaltres els hem allargat els horaris, per què? Perquè ara doncs, entenem que a l'aire lliure també és millor. De fet, el 1 de maig, perquè està funcionant? Perquè té terrasses a fora. Els que ho tenen més difícil, és cert, són aquests locals tancats, aquests sí que són els que pateixen més. De fet, les discoteques estan tancades, perquè els locals tancats, sense ventilació, aquests és molt complicat. Però tots els que tinguin terrassa, tots els que tinguin aire lliure, endavant. I a l'oci nocturn jo penso que té encara molta potencial, si es va adaptant a les situacions actuals i a les mesures i a tot el que faci falta, evidentment que hem d'apostar per l'oci nocturn.
Canviem de terç. Avui hem sabut també que, ahir vam saber que les residències de gent gran de Sitges perdien algunes d'aquestes restriccions que se'ls havien posat des del Departament de Salut, entre altres el que els hi prohibia els ingressos i les visites, el fet de que els hi prohibissin els ingressos, i ho van denunciar aquí públicament a la ràdio, doncs els afectava econòmicament, principalment a les privades, els afectava econòmicament molt fort. Finalment, entenem que gràcies a les dades que de la pandèmia que tenim a Sitges i de coronavirus, que no són de moment alarmants, doncs s'ha obert aquesta restricció. Imagino que esteu en contacte amb el Departament de Salut. No sé si patim o hem de patir pel fet de ser tan pròxims a Barcelona,
sí.
I perquè ja ho vam patir en el seu moment, no? Que el fet de ser l'àrea de la regió metropolitana sud en el seu moment també vam tenir alguna conseqüència, malgrat les nostres dades no eren les de la ciutat comtal. No sé si esteu en contacte amb el Departament de Salut i d'alguna manera patim o hem de patir per això, pel fet de que si finalment acaben confinant Barcelona ens pugui afectar també nosaltres, malgrat les dades aquí de moment no siguin tan preocupants.
Sí, és així mateix. O sigui, al principi quan van dir que les residències no admetessin ingressos, no et visites i tot, ens va sorprendre una mica, la veritat, perquè vam dir, bueno, tampoc n'hi ha hagut aquí cap rebrot important, o... però és per previsió, entenent la mobilitat que hi ha i tot, van fer com un pareu màquines. I en canvi, aquest cap de setmana van enviar un missatge i van dir les dades epidemiològiques aquí ja són molt bones, per tant, cap problema, que tornin a obrir centres de dia, residències... Clar, això et fa una mica ballar el cap, eh? Perquè dius, a veure, les residències tampoc se n'enfien molt de tot plegat, diguem, i ells també estan actuant super responsablement i molt correctament les tres residències que tenim, eh? I els centres de dia. Vull dir, ells ja són molt curosos. Quan Salut va dir, no, ells ja tenien molta cura amb les visites, encara estan actuant molt amb peus de plom. Per tant, bueno, ara és una bona notícia dir que les dades són bones, però és veritat que patim i no patim per estar a prop de Barcelona. Per una banda, amb el que deies de l'oci nocturn també ens va passar. Quan van tancar Barcelona i era metropolitana, ens van dir, ojo, tanca l'oci nocturn de Barcelona, Cornellà, Hospitalet, però en canvi no els hi han prohibit sortir de casa. Per tant, vindran ojo, aquesta gent no en te va. Castelldefels tampoc, també estava obert i Castelldefels també estava patint, perquè també parlo amb l'alcaldessa de Castelldefels. Aquestes coses és el que bueno, hem d'anar treballant, no? Perquè per una banda, el cap de setmana ve força gent, ens va força bé, perquè econòmicament doncs, almenys tens un bri d'esperança que dius calla, que el cap de setmana faré alguna cosa de calaix, però clar, per altra banda hem de tenir més mesures perquè cuidado que et ve més gent. Quan després has de pensar que entre setmana no tens ningú, i això és molt difícil, eh? I pels comerços, pels restaurants, també els hi costa molt, no? Perquè han de tenir personal pel cap de setmana, entre setmana no tant, tot unes mesures super restrictives al cap de setmana, entre setmana... Bueno, i això ens està afectant el fet aquest, no? Que si Barcelona tanca, obre, hi ha més afluència o menys.
Com estan les relacions amb el Gremi d'Hostaleria? Recentment vam veure aquí comunicat on d'alguna manera el Gremi d'Hostaleria doncs, manifestava la seva preocupació, gran preocupació per la situació que estan vivint i la necessitat d'ajudes immediates. No sé com avancen les converses, si parlen, si aquestes mesures els arribaran.
Sí, o sigui, amb el Gremi, jo ho vaig dir, durant la pandèmia ens reuníem cada setmana amb el sector econòmic, ara ho vam passar a cada 15 dies, perquè ells en principi també tenen més feina. Jo els entenc, el sector turístic ho està passant molt malament i l'hoteler el pitjor. Vull dir, ho estan passant molt malament perquè tenen molt poques reserves, tenen aquestes pujades i baixades, que tenen reserves i després t'ho anul·len tot. Els hotels estan patint molt, molt. Són els que estan patint més, segurament, eh? Perquè, vull dir, més que els restaurants o que els comerços, no? Perquè els hotels és on s'ha donat la patacada més grossa. I, per tant, jo ho entenc que quan estan en una situació tan dolenta, doncs... estiguin molt crispats, ho puc entendre perfectament. Tot i així, nosaltres hem treballat moltes ajudes i sobretot això, amb empreses, amb autònoms, continuem fent ajudes, flexibilitzant, jo sempre els he dit, i ells també ho demanden, moltes vegades, a vegades et diuen, mira, no ens cal ajudes, ens cal més flexibilització, allarguem horaris, deixen fer festes, deixen fer no sé què, deixen fer trobades i tot això és el que estem fent. De fet, l'associació d'oci nocturn és dins del gremi també. Estem intentant facilitar les coses per tirar endavant i en aquest sentit jo crec que la relació és bona. Ara, que ells tenen un neguit perquè estan passant un moment dificilíssim, sí, i això no enganyarem a ningú i és molt normal, i és molt normal que tinguin crispació i que estiguin molt preocupats. Perquè és més, ens pensàvem que l'estiu aniria millor, la veritat. Nosaltres vam pensar, mira, no ha passat, Setmana Santa ha passat de llarg, ja ha sigut horrible, però bueno, a l'estiu tothom més o menys viurà i a l'hivern serà molt dur. Què ha passat? Que l'estiu doncs, no està sent tampoc com es pensaven, sobretot en l'àmbit hoteler, eh? I en l'altre, doncs el que et dic, el cap de setmana ve, però entre setmana no fan res, per tant l'estiu no està sent com es pensaven que seria. Per tant, les coses, i aquesta incertesa tan terrible de que no saps què passarà, doncs això fa molta mal al turisme. Per tant, el turisme, evidentment, nosaltres ja ho tenim clar, que l'any que ve, el 2021, que serà un any molt complicat, però els pressupostos han d'anar en l'àmbit social, en l'àmbit de la promoció econòmica, que dins de la promoció econòmica està turisme. Vull dir, són els àmbits que nosaltres haurem d'apostar més fortament i amb més imaginació també, per poder sortir d'aquesta crisi tan gran que tindrem.
Anem a parlar d'activitats culturals. Aquesta setmana hem conegut, aquest cap de setmana vam conèixer, doncs, vam assistir a la presentació del Festival Dona Art en Femení, en la que vostè hi va participar i va deixar un titular de que la cultura alimenta. Jo hi era i em vaig quedar amb ell. És veritat que Sitges, en contraposició al que hem estat veient a Barcelona, malgrat que finalment han aixecat també restriccions, les activitats culturals sembla que no totes, però algunes es van mantenint, és també una de les apostes d'aquest govern, d'aquest consistori?
Totalment. Nosaltres ho vam dir, la cultura no la podem deixar morir, a més la cultura alimenta, la cultura ens ha salvat molt en el confinament perquè tots ho hem pogut veure, i des de la regidoria de cultura, no?, amb el regidor, amb el Xavier Salmerón, està fent una molt bona tasca en el sentit d'anar això aguantant, fent petits formats, és veritat, clar, no podem fer el d'abans, és cert, ens sap molt greu que no hem pogut fer barraques, ens sap moltíssim greu, evidentment.
Era impossible fer barraques? No hi havia alternativa?
No era impossible, de fet ells van presentar una proposta super ben feta, sectoritzat, vull dir, van presentar una proposta de 10 en un lloc privat, vull dir, sí que ho podien, es podia fer, el que passa que és veritat que els requeriments que se'ls demanaven eren molt grans, ells eren els organitzadors, ja, com ja no estaven dins la festa major, ells eren organitzadors i per tant responsables, i, bueno, i els últims números que estaven, que tornàvem a tenir més contagiats i que les coses, jo crec que ells mateixos i de manera molt responsable han dit no ho veiem, vull dir, amb 2.000 persones era el seu, el que volien fer. De moment no estem fent activitats culturals, però no ens estem anant més de 400 persones, que jo crec que és el màxim que podrem fer. Què estem intentant fer? Diversificar, anar a llocs diferents. Sí que vam dir que el passeig no es podria fer res perquè és un lloc incontrolat, perquè no es pot tancar, però allà on siguin llocs tancats, com hem fet, no?, a l'Hort de Can Fals, al Parc de Can Robert,
amb el Fes Pluixapó, per exemple,
exacte,
no?, aquest cap de setmana,
els Jardins de Terramar, són llocs que nosaltres oferim a la gent que fa coses, de dir, escolta, fes un més petit format, fes-ho tancat, fem-ho aquí, posem controladors, mirem temperatures, vull dir, de manera controlada, el que nosaltres no volíem deixar és això, és morir la cultura, no? I crec que en aquest sentit la regidoria de cultura el que està fent és això, i fins i tot s'ha posat en contacte amb molta gent que actuava en llocs i que ara s'ha quedat sense actuacions, i els ha dit, ei, anem a fer coses perquè no, perquè almenys tingueu tingueu actuacions, no? I jo crec que d'aquesta manera nosaltres ens en estem sortint, de manera molt reduïda, de manera molt controlada, és veritat, i a la mínima que passi alguna cosa, evidentment, està allà, tothom ho té claríssim, i tothom li dius, mira, serà aquest concert aquest dia i tal, però que sàpigues que si passa qualsevol cosa, a lo millor no es pot fer. Però en principi, tothom ho està fent i crec que està funcionant força bé.
Per tant, podem intuir que aquest petit format serà el que també veurem en la Festa Major?
Sí, evidentment. Petits formats que es puguin anar fent i que es puguin anar controlant. Festa Major és cert que com és una festa que ens unifica, diguem, a tots i que tots la sentim nostra, no? Uns concerts, a un li pot agradar més una música o una altra i llavors pots anar o no, però Festa Major és una cosa molt generalitzada ja, i per tant el perill aquest és veritat que hi és, no?, de que tothom ho vulgui fer. Però jo també apel·lo a la responsabilitat de tots els sitgetans i les sitgetanes, que ho seran seguríssim en aquests dies, i que puguem fer petites coses però sense que hi hagin aglomeracions i que sense que posem en risc a ningú.
És a dir, entenc que es proposaran algun tipus d'esdeveniment de petit format i s'apel·larà principalment a això, que la gent doncs no faci grans,
exacte,
multituds.
En això està treballant la comissió, vull dir, encara ells també ens han de dir quines propostes fan, ells pobres estan fent una molt bona feina, sobretot d'inventiva, perquè clar, s'han trobat amb una Festa Major absolutament diferent i estranya i estan treballant en això, no? I esperem que...
Uns focs artificials en petit format, entenc,
no,
que no es poden
no
fer.
Els veig, no,
per tant,
aquests no els veig.
D'això ho deixarem. I una pregunta, què passa amb el pressupost de la Festa Major i, per exemple, amb els focs artificials, que és una de les parts més importants d'aquest pressupost de Festa Major? Si no es fan els focs, es guarden? Es poden destinar a altres temes que siguin d'urgència per l'Ajuntament?
Sí, no, en això el regidor de Tradicions i Festes, el David Martínez, ja ho va dir i de fet, encara, clar, com encara no s'ha dit exactament què es farà per Festa Major ni sabem exactament què es gastarà, però és evident que es destinaran molt menys recursos econòmics i aquests recursos econòmics aniran al que he dit jo, a la regidoria de drets socials o a la regidoria de promoció econòmica o turisme, que són les àrees on ara hi ha més demanda. No podem saber encara l'import exacte perquè encara no s'ha acabat, però sí que està clar que aquests diners, aquestes partides es traspassaran a les necessitats del Covid.
Un dels moments culturalment més potents a Sitges és també el Festival de Cinema, el Festival Internacional de Cinema de Catalunya, que ha anunciat aquesta fórmula híbrida. Entenc que també jugaran amb aquest màxim de 400, un aforament només de 400, és a dir, estem sempre jugant amb aquest aforament màxim.
Bueno, amb el Festival de Cinema, amb l'auditori, no ho sé exactament, el que sí estan fent ells també és diversificar molt. Vull dir, fer-ho en llocs diferents, estàvem buscant també algunes altres zones, potser per fer això, amb sales diferents, perquè entenen que no poden tenir les 1.500 persones que té de capacitat al Melià, i per tant també faran, crec que hi ha algun aforament de 800 persones que també ho poden fer dins del teatre, però sempre això, que puguin mantenir les distàncies, les mascaretes i tot el que segueix, no? Bueno, estan treballant en aquest sentit, però...
Un any de petit format. Acabem ja per acabar. Anem ràpidament, passem ràpidament pel tema dels contenidors que tant està donant que parlar. Han modificat o canviat algunes de les ubicacions?
Sí. De fet, el regidor de Monasterio, que penso que ja ho va dir, no? De 190 i pico ubicacions noves que hi havia, doncs ja van haver-hi de problemàtiques, no, ara no recordo, no sé si eren 7 o 8, i d'aquestes n'hi ha diverses ja que s'han solventat, que s'han canviat de lloc o que s'han modificat.
En resposta a les peticions veïnals, clar, principalment?
Conjunt, perquè clar, la col·locació sobretot era tècnica. És ara van més contenidors, ara el camió és més gran, per qui no pot girar, ha d'anar per l'esquerra, ha d'anar per la dreta. Eren absolutament tècnics els raonaments. Però bueno, jo entenc que parlant amb la gent, escolta'm, si un et diu que aquí passa això i a mi ens passa aquesta cosa, doncs bueno, entre els tècnics, els veïns i el regidor han arribat a acords. Encara queda algun, encara queda alguna problemàtica, em sona per les botigues o Garraf, que encara en quedava algun de problemàtic, però entenem que parlant entre tots s'ha de solucionar, perquè és cosa de tots, és cosa de l'Ajuntament i de l'empresa, però també dels veïns, evidentment, no? Que... aquí tots hem de ser responsables i tots hem d'actuar pel bé de Sitges.
Quin temps ha de passar perquè puguin fer una valoració més o menys ja assentada de si està funcionant aquest nou sistema de neteja?
Bueno, jo crec que encara necessitem un temps perquè de fet, tot i que el contracte de neteja va començar, és veritat, a finals d'any o principis d'aquest any, però clar, ens ha enganxat el Covid el va aturar totalment. De fet, els contenidors els teníem que posar abans del mes de... els teníem que posar durant el mes de març, que és quan ens va enganxar el confinament. Per tant, clar, s'han començat a posar després del confinament. Bueno, l'aturada aquesta de l'estat d'alarma, aquests 3 mesos així, doncs són els que necessitem encara més de marge per saber si realment al final les ubicacions estan ja bé correctes i com estan funcionant i tot això.
Per tant, haurem d'esperar que passi l'estiu, aquest estiu, aquest estiu tan atípic. De moment el que viurem aquesta setmana també és un Sant Jordi d'estiu també estrany.
Sí.
A Barcelona també ho han cancel·lat. Aquí som com l'excepció. Sí. De moment aquí es manté aquest format a l'Hort de Can Fals.
Aquí es manté a l'Hort de Can Fals, no són moltes parades, és cert, però bé, també és un dia entre setmana. És cert que ho hem pensat molt, de fer-ho o no fer-ho, perquè tampoc no volem nosaltres provocar que hi hagi aglomeracions o que hi hagi problemes. Però vam entendre que siguin entre setmana, siguin un número de parades que no són moltes, no recordo si són 10 o 12 a l'Hort de Can Fals.
Moltes llibreries no hi ha Sitges.
No, exacte, però sí que hi ha gent que ven llibres, així que s'ha d'aprofitar, i sí que hi ha molta lector i lectora.
Això és veritat, perquè a més així ho deia en l'estudi, no? I ho vam saber també en aquesta jornada de participació per saber si el patronat es podia convertir en una llibreria. Com ha d'acabar evolucionant això?
Bé, això és que és una oferta, de fet, que ens va fer la Generalitat. Mm-hmm. Que ens va dir, escolta, ells feien estudis de poblacions que no tenien llibreries, ens van dir, escolta, si tinguéssim un espai, nosaltres posaríem tot l'equipament, i clar, nosaltres vam dir, home, doncs estaríem encantats de la vida, perquè fa molt de temps que volem una llibreria. I llavors va ser una de les apostes per posar el patronat, perquè entenem que ha d'haver-hi el patronat, encara que sigui un espai cultural, de gaudi de tot el poble, però està bé que hi hagi alguna activitat que pugui estar oberta durant més hores i que hi hagi algú que et pugui donar unes claus o que et pugui atendre, i una llibreria. Jo penso que és molt bona idea, si es pot tirar endavant serà fantàstic.
De moment, bé, la jornada de participació va tenir alguns punt de vista, diguéssim, contraris, sobretot molts dubtes en com seria, com funcionaria, no sé si entenc que una concessió, no? En qualsevol cas ho acabarem de veure. Alcaldessa, moltes gràcies per la visita, per aquesta visita mensual, segur que ens retrobarem aviat per tornar a parlar doncs, de temes d'actualitat i de com avança Sitges, i esperem que amb les mateixes bones xifres de pandèmia.
Esperem, moltíssimes gràcies a tots vosaltres i a cuidar-se a tothom molt. Gràcies.
Mateix. Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, recordin, distància, mans, mascareta, això és com un mantra que hem de tenir, i demà tornem i parlarem, demà dedicarem el programa a llibres, tenint en compte que dijous serà la celebració d'aquest Sant Jordi d'estiu, doncs demà parlarem de llibres. Que acabin de passar un molt bon dimarts, ens retrobem demà puntuals a les 9. Adeu-siau.